Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, les previsions, tota l'actualitat sobre Francesc i la Santa Seu, amb la seva veu i els seus missatges. De dilluns a divendres, després de les vespres i cap a un quart i mig de vuit, Diari del Papa. T'esperem a Ràdio Estel i també t'ho expliquem tot al Facebook i al Twitter.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Continuem a l'escola de Maria. Si la setmana passada reflexionàvem a partir de la seva fermesa en la fe, avui contemplem el seu amor i servei als altres. La seva vida està centrada en l'amor a Déu i en l'amor al proïsme. Ella no cerca els honors, és simplement la serventa humil del Senyor, que es posa a disposició de la seva voluntat i que està sempre en actitud de servei als altres, tal com la trobem en els evangelis. En el silenci contemplatiu durant la infància i la vida oculta de Jesús, amb delicadesa i promptitud a Canà, amb discreció i humilitat durant la vida pública, amb fermesa al peu de la creu, aplegant els deixebles abans de la Pentecosta i en la comunitat de Jerusalem. Maria va ser cridada per Déu per realitzar un servei singular, ser la mare del Messies. Des del moment de l'Anunciació, la seva vida esdevindrà un lliurament total de servei a la voluntat de Déu i de servei al proïsme. Per copsar la grandesa i la profunditat d'aquest servei, hem d'il·luminar la seva figura des de la vinculació amb Crist, el seu fill. L'obediència i la docilitat de Maria ens remeten al que serà una constant en la vida de Jesús. El meu aliment és fer la voluntat del qui m'ha enviat i dur a terme la seva obra, diu Jesús. Maria assumirà també com a principi unificador de la seva vida el compliment de la voluntat de Déu. Nosaltres som deixebles de Crist i de Maria, i el servei a Déu i als altres ha de ser també l'eix central de la nostra existència. El Papa Francesc, comentant el passatge de Sant Mateu en què Jesús envia els seus deixebles a anunciar la bona nova, assenyalava tres actituds bàsiques en la vida del cristià: camí, servei i gratuïtat. Un camí que és un enviament amb un missatge: anunciar l'Evangeli, sortir per portar la salvació, l'Evangeli de la salvació. Aquest camí es complementa amb un altre itinerari, l'itinerari interior del deixeble que cerca el Senyor cada dia, en la pregària, en la meditació. La segona paraula és servei. El deure del deixeble és servir, més encara. Un deixeble que no serveix als altres no és cristià. El deixeble ha de tenir com a referència principal dos textos centrals en la predicació de Jesús: les benaurances i la paràbola del judici final, en la qual s'expressa el contingut sobre el qual serem jutjats. Aquest és el marc del servei cristià, tal com s'expressa en els evangelis. Per això, si un deixeble no camina per servir, no serveix per caminar. Si la seva vida no és per al servei, no serveix per viure com a cristià. Jesús va dir que això és el que hem de fer, perquè ell està en els germans necessitats. És servei a Crist en els altres. La tercera paraula és gratuïtat. Caminar en el servei, en la gratuïtat. Jesús envia els 12 a proclamar que el regne de Déu és a prop. Els mana donar gratuïtament el que sense pagar res havien rebut i que no posin la confiança en els mitjans materials. El camí mostra l'enviament i un missatge que s'ha d'anunciar. El servei expressa que la vida del cristià no és per si mateix, sinó per als altres, tal i com va ser la vida de Jesús. I la gratuïtat ajuda a posar sempre l'esperança en el Senyor. L'Església està cridada a ser comunitat d'amor, a ajudar els necessitats i ser expressió de l'amor de Déu. En el rostre dels més pobres i petits hem de descobrir el rostre de Crist. L'amor als més necessitats i vulnerables i les accions que se'n deriven no són accions de suplència o de substitució a causa de les limitacions dels serveis públics. Forma part de la seva naturalesa més profunda de l'Església, tal com ho és l'acció catequètica o la celebració dels sagraments.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Mireu, la setmana passada doncs vam parlar amb dos directors i ens va ajudar molt. Per això, precisament, hem pensat que per conèixer també una mica les escoles parroquials de la nostra diòcesi, doncs avui hem cridat a l'amic Frank de l'Escola de la Salut de Sabadell i Felip de l'Escola Sant Lluís Gonçaga de la Garriga. Molt bona nit, com esteu?
Bona nit, José Antoni. Molt bé.
Estupendo. De tot el que vam parlar l'altre dia, jo penso que una de les coses importants és... em va donar la sensació de que sempre que hi ha dificultats es tasten coses positives. De les negatives se'n parla moltíssim. I per això voldria preguntar-te, Frank, quines són les coses que per tu t'han commogut més i han sigut positives davant de la dificultat que de sobte us ha vingut?
Bueno, doncs moltes coses. Realment, com vostè en diu, no? Doncs, coses dolentes, moltíssimes, evidentment, però també això treu doncs, el millor de les persones, no? I a nivell personal doncs, hem vist com s'han desenvolupat l'autonomia personal, no? Tant dels alumnes, les famílies, de l'equip docent, no? La gestió del temps, com s'han autorregulat, com s'han reorganitzat aquesta capacitat d'adaptació de l'ésser humà i també doncs, això, que, doncs, aquesta estimació també que surt dels cors, no? que és el preocupar-se per l'altre, l'ajudar-lo, l'estar al seu costat, en aquests moments on presencialment no hi podem estar, però que d'alguna manera, doncs això, no? A través del telèfon, a través d'aquest acompanyament, doncs, amb les trucades, amb videotrucades, doncs, que pots fer de les persones, doncs, intentem ser el màxim de propers possibles.
Sí, sí, jo penso que un element molt positiu que hi ha hagut aquí ha sigut el reforçar la coherència dels claustres, que és un aspecte que sempre intentem treballar a l'escola i que, paradoxalment, quan no tenim la possibilitat de veure'ns físicament, podria semblar que queda tocada, i és justament el contrari. El que hem vist en els claustres és que han sorgit aquelles habilitats que cada un té per posar-les al servei dels altres, des d'habilitats informàtiques fins a estratègies comunicatives, qüestions, evidentment, també de caire pedagògic, és a dir, com entomar el tema d'ensenyar amb uns nanos que no tenim a l'aula. Jo penso que s'ha tret el millor de cada persona i de cada claustre, i, evidentment, amb les famílies també. Les famílies van passar per un moment inicial d'una dificultat, d'una desorientació, però posteriorment també aquestes famílies han entès o van entenent l'esforç que l'escola fa i també han trobat mostres de solidaritat i d'agraïment per uns docents i per un personal no docent que han de treballar en circumstàncies molt complexes. Per tant, jo penso que fins i tot en aquest moment tan complicat hi ha elements positius que hem de posar sobre la taula.
Hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció i l'he pensat molt en l'àmbit educatiu. Hi ha hagut moments que s'ha tingut la sensació, no?, doncs que tant els alumnes com una mica tota la societat, malgrat que fa temps que hi ha hagut una crisi i la cosa ja no ha estat tan així, però hi havia com una bombolla de confort i ens costava tocar la part més crua de la vida, no? Què és la malaltia, què és la mort, què és aquesta inseguretat de no saber què passarà demà. La comunitat educativa, tant els petits com els més grans, com els pares, com el professorat al claustre, com heu viscut? Us ha ajudat pedagògicament aquesta dificultat a que el nano, aquella nena, tingui doncs, una actitud com més realista?
Sí, en aquest sentit podem dir que sí, que ha ajudat. Evidentment, són molts els alumnes, no?, que estan a les escoles diocesanes i parroquials i als serveis educatius, però sí que moltes famílies i això i molts alumnes els hi ha ajudat. Els hi ha ajudat doncs, a tocar de peus a terra, bueno, a valorar doncs, les coses que tenen, els petits detalls. Que fins i tot anar ara, per exemple, a comprar és una complicació, no? Quan estem acostumats, no, aquí es compren les coses i venen els menjars, i venen... No, pues hi ha una restricció, hi ha una limitació en els horaris, les coses s'han de guanyar també amb un esforç, costa un sacrifici, o sigui, tot aquest esperit, no?, doncs de valorar aquestes coses, no?, fins i tot, no?, que entri alguna cosa per casa, fins i tot el tema tan bàsic com ser menjar, no?, és una alegria, no?, per dir, no, mira, ha entrat això que fa dies que no veiem, o sigui, realment hem tocat de peus a terra i amb aquesta societat una miqueta a vegades, lamentablement, de l'abundància on només volem tenir més coses, doncs veus com els petits detalls realment ho valoren. I sobretot a nivell emocional, no?, doncs aquestes connexions que s'estan fent també amb els alumnes per videoconferència, no?, l'alegria de poder-te trobar una trobada amb els companys. No? Estàs sola a casa, tu amb els teus fills, no?, i amb els teus pares, i t'hi trobes cada cop i volta, doncs veus allà en la pantalla doncs, els teus 20 i pico, 30 companys de la classe, i et dona alegria. Et dona molta alegria tornar a veure't els altres, no?, aquests petits detalls. No? I després, quan estem a l'escola, al col·le hi ha problemes, no?, hi ha discussions, no?, hi ha el pati, i juguen i es barallen, però també doncs, en aquests moments, no?, de confinament, doncs valoren moltíssim aquestes connexions de poder-se veure amb els companys, de veure els amics i gaudir d'això, del tresor que és l'amistat.
A mi aquests dies, Felip, m'ha passat una cosa que llegint aprofites doncs, de treure llibres que no n'hi he fet massa cas, i hi havia un senyor que explicava les seves experiències de la guerra, era petit, no?, i que aleshores doncs, explicava la importància que van tenir uns quants professors que va tenir. Circumstancialment hi havia moments en què doncs, hi havia un ritme acadèmic, no? I en tenia un record impressionant, no? Que al bell mig de la fam, al bell mig de les bombes, no? Al bell mig del conflicte, doncs per aquell senyor els seus mestres van ser un referent impressionant en un temps com la guerra.
Sí, jo crec que aquí és una mica el mateix, el que reflecteix la situació actual, no? Els nanos ens tenen cada dia a l'escola i això no vol dir que no ens valorin, perquè en el fons sí que ens valoren i ens tenen en compte, especialment amb aquells educadors que saben tenir, que saben teixir un fil més potent amb els seus alumnats, que gràcies a Déu a les nostres escoles, les escoles del Bisbat són la gran majoria, per no dir tots. Però és cert que el fet de que un dia per l'altre, perquè això va ser d'un dia per l'altre, vam rebre la notificació el dia 12 del migdia, com qui diu, el dia 13 ja no érem a l'escola, ha fet valorar això més en els nanos. Ostres, hi ha una gent que estan per mi, que es preocupen per mi, que no només em fan una videoconferència per fer una classe de matemàtiques o d'anglès, sinó que també fan videoconferències de tutoria en grup per saber com estem, que continuen fent tutories individuals alumne per alumne i que, a més, fan entrevistes de tutoria amb les famílies. Penso que això ara agafa un valor especial, precisament perquè no ho podem tenir de la manera que ho teníem abans. I si parlem de les famílies, hi ha un altre aspecte molt interessant. Un aspecte comentadíssim actualment del ritme de vida que portem les famílies, els pares ho diuen, els pares ho diem, aquí tant el Fran com jo som pares de família nombrosa, és que no tenim temps per estar amb els nanos. Caram, doncs si n'hem tingut ara de temps per estar amb els nanos. És cert que treballant moltíssim, és a dir, la dificultat afegida ha estat que som docents, i en aquest cas, a més, amb responsabilitats de direcció, però també som pares. Però també ens ha donat potser visions noves dels nostres fills. Potser també hem descobert coses dels nostres nanos que creiem que els teníem absolutament pamats. I això, a les cases de les famílies de les nostres escoles, també ha passat. Per tant, de vegades, allò que podia semblar un problema és també una oportunitat. En el ben entès que cada família és un món, i això amb algunes famílies ha estat més problemàtic que amb altres, perquè també hi ha hagut pares que han hagut de continuar treballant fora de casa. I aleshores l'atenció amb els nanos era més complexa. O l'edat dels nanos també hi ha influït moltíssim. Amb nanos més petits és més difícil, amb nanos grans, si són més autònoms, en principi és més fàcil. No? Però certament, reprenent el fil de la pregunta que vostè feia, i tant que ara valoren, jo penso que més o d'una manera diferent, aquests professors que, com vostè diu, deixen una empremta en les nostres vides futures.
Ara em queda un tema que penso que deu ser apassionant, perquè jo dels testimonis que ara escolto de les escoles diocesanes, com l'altre dia, la sensació és s'ha valorat el que significa aquesta intervenció de tot el que representa el món de la comunicació. Gràcies a internet, doncs, hem estat a prop, gràcies doncs, a l'Skype, al Zoom, el que quasi cadascú hagi utilitzat, doncs ens ha permès tindre aquest contacte en un moment ben difícil. I després tots veiem la importància de la qüestió presencial, és a dir, la xarxa doncs, de la nostra necessitat humana doncs, necessita veure l'altre i compartir, no? I ara que tenim aquestes dues coses bones, en el futur suposo que l'escola canviarà molt i l'escola haurà de tindre una certa creativitat per combinar aquests dos mons que hem descobert que sempre anem una mica com o això, no? I ara més aviat veiem que és això i això, no?
Sí, sí, totalment. Està clar que l'activitat aquesta telemàtica que està duent, no?, amb molt d'esforç per part de l'equip docent, de les famílies i dels alumnes, doncs no pot suplir el tracte humà i personal que fem en els centres. Això és una realitat pues, que està constatada i que, evidentment, no? Doncs, i més també a vegades fins i tot amb famílies o amb alumnes que tenen especials dificultats, no? On és fonamental aquest contacte humà, doncs aquesta combinació l'haurem de fer doncs, segurament ja de cara al curs vinent. No? Aquesta setmana han tingut aquestes reunions sectorials, no?, al Ministeri d'Educació, amb els consellers de cada comunitat autònoma, i s'està plantejant aquest escenari de fer un intermig, no?, com una activitat presencial combinada amb una telemàtica. Tot això encara no està clar, evidentment, perquè això estem anant també, lamentablement, les escoles tenim la informació que surten als mitjans de comunicació. Que a vegades diuen, no, és que l'escola segur que té informació. No? Les escoles som ciutadans, com tota la resta, que estem no atents a les normatives que puguin regular els respectius ministeris i aquests, doncs, bueno, i ahir mateix, amb aquesta reunió sectorial, doncs, bueno, que es van fer aquestes setmanes, estem veient que no hi ha un consens clar. Però el que està clar és que s'hauran de combinar l'activitat digital, telemàtica, amb la presencial.
Sí, sí. I com ho veus, Felip?
Sí, la idea és una mica la que el Fran ha dit. És a dir, el que hem de tenir clar tots, i quan dic tots vull dir els docents, però també les famílies, és que reproduir virtualment les condicions d'una aula és impossible. Jo crec que les famílies això a poc a poc ho han anat entenent, també. Al començament va costar una mica. Pensem que hi havia famílies que demanaven coses com reproduir l'horari de l'aula mitjançant videoconferències de 9 a 1 i de 3 a 5. De seguida es va veure que això era absolutament inviable. Però sí que és cert que les noves tecnologies són un complement molt potent. Jo crec que en cap cas substitutiu de res. Les estem fent servir ara de manera intensiva perquè no podem fer-ho d'una altra manera. I, sobretot, amb els nanos més grans ens han ajudat molt. Si ho agafem una mica per etapes, l'alumnat de batxillerat i l'alumnat de secundària obligatòria va estar treballant intensament a partir del dia 13, perquè és que, de fet, ja treballen amb aquestes eines de manera continuada. A primària això és una mica més complicat, perquè és una etapa que inclou 6 anys, dels 6 als 12. No és el mateix un nano de 5è de primària amb 10 o 11 anys que un de primer, però s'han pogut fer coses, i, evidentment, és a l'educació infantil, tant al parvulari com a les llars d'infants, imagini's, que a les escoles de la Bisbat també en tenim dues, que això ha estat més complicat, no? Perquè són nanos realment d'una edat molt petita. Per tant, jo crec que les noves tecnologies hi són per quedar-se, i no són d'ara, són de fa molts anys, però l'element presencial, el contacte, fins i tot a vegades el contacte físic en els cursos més petits entre el professorat i l'alumnat és un element imprescindible, i per tant ens adaptarem a allò que ens marqui la normativa, però és evident que desitgem tornar a tenir aquest contacte amb totes les mesures de seguretat que facin falta, perquè és el que dona vida i el que dona veritable sentit a la nostra acció educativa.
Una bona amiga, que ja és àvia, va fer un invent boníssim, no? Va fer uns guinyols, no? I llavors els seus nets, doncs, al vespre els deia bona nit, no? I cada dia explicava, doncs, una historieta, i l'atenció dels nanos esperant el que deia l'àvia al vespre era impactant, no? I llavors sempre surten personatges que tenen aquesta creativitat, no? I vés a saber si en el món també del lleure i en el món, doncs, de l'esplai, també, potser, serà interessant, perquè, per exemple, aquest any tant el tema de colònies com el tema de casals serà complicat. Però una cosa que us volia preguntar i que em preocupa bastant és, jo veig que, com totes les coses, hi ha un doll de possibilitats, però, clar, la globalització és interessant, no ens podem posar d'esquena, però també té els seus problemes. De manera que, a l'hora d'anar a internet, has de saber fer una selecció. Com s'ensenyen els nanos a tindre, i això parlo dels grans, a tindre un cert discerniment? Perquè moltes vegades, jo estic aquí a les esglésies de Sant Pere, i quan em llegeixo, doncs, el relat oficiós que hi ha per internet, doncs és com si l'estudi no estigués constantment gratant i cercant coses noves. Així veig que hi ha com una espècie de dir això és el que diu tothom.
És un aspecte que jo penso que demostra que hi ha certs elements centrals de l'acció educativa que no han canviat tant. M'explicaré. Abans de l'era d'internet, un bon mestre, un bon professor, jo crec que gairebé per sobre de qualsevol altra cosa, per sobre dels coneixements, per sobre del que abans en deien la instrucció, vetllava per la creació d'una consciència crítica en el seu alumne. Jo crec que aquest és un dels aspectes més importants de l'ensenyament. Hem d'ensenyar els alumnes a ser crítics, a saber discernir allò que està bé d'allò que no ho està tant. Això, que fa 50 o 60 anys, doncs, podia anar relacionat amb segons quines lectures sí o segons quines no, o orientar aquestes lectures, avui en dia té un afegitó, que és l'extraordinària facilitat de l'accés a internet. Bé, doncs també ens hi hem de posar, el Fran ho ha dit, aquí hi ha tota una feina que les escoles estem fent, que a més ha canviat en els darrers anys. És a dir, quan va començar tot el tema de les noves tecnologies, posem per cas fa 35 anys, posava molt èmfasi en el tema de la part tècnica, no? Ensenyar els alumnes a fer coses a través de les noves tecnologies. Ara això ha passat, no diré que un segon pla, però no és el més important. El més important de tot és en l'accés a internet desvetllar aquesta consciència crítica, aquest discerniment en els nostres alumnes. I apunto aquí també que les famílies hi tenen un paper central, el que en diem el control parental. És a dir, si jo com a pare o com a mare controlo què menja el meu fill, intento controlar, doncs, amb quines amistats va a l'escola i fora de l'escola, per què no haig d'intentar saber què és el que remena per internet? Evidentment, no envaint la seva privacitat, però sí exercint el paper tutorial de pare i de mare per també controlar aquest àmbit tan important del seu desenvolupament.
A la ràdio sempre hi ha un problema, que és el rellotge. Però farem una coseta. Jo normalment tinc uns minutets finals per dir algunes cosetes i us els cedeixo a vosaltres. Parlant, demanaria que la gent entengués bé que l'esperit crític és molt més profund que el que entenguem com a criticisme. És a dir, és una necessitat que té molt la nostra societat perquè, si no, està molt avorregada. Però ara a mi m'agradaria que us acomiadéssiu amb dues coses. Segur que us estan escoltant mares que estan cansadíssimes, pares que estan cansats, no? I m'agradaria que els tranquil·litzéssiu amb les vostres paraules. I també teniu la sort de que la salut, doncs, fa ben poc veus celebrar la Mare Déu de la Salut, Sant Lluís Gonzaga, una personalitat autènticament genial. Doncs que en el vostre comiat també hi hagi un reflex de com heu viscut la fe aquests dies.
Sí, doncs la fe aquests dies l'hem intensificat, penso que tots, no? Hem elevat les nostres pregàries al pare i a la mare, no? Aquest mes de maig, mes de Maria, a més nosaltres de la salut, hem celebrat les festes patronals de l'escola, a més també són les festes de la ciutat de Sabadell, de la diòcesi, i aquest any, doncs, d'una forma molt diferent. Nosaltres normalment acostumàvem a fer una peregrinació física, no? Tots els alumnes des de l'escola peregrinàvem caminant fins als braços de la mare, allà en el preciós santuari de la Mare de la Salut de Sabadell, i aquest any, doncs, no ho hem pogut fer presencialment, però, bueno, vam organitzar una peregrinació virtual. Tots els cursos van participar, des de P3 fins a segon de batxillerat, els professors, i van poder participar també de la Santa Missa, que també des del bisbat cada dia ens ofereix al senyor bisbe. A les 12, doncs, tenim aquesta oportunitat, aquest punt de trobada, que amb això també, doncs, tots els catòlics hi agraïm. Agraïm, doncs, tenir aquesta oportunitat de congregar espiritualment a la Santa Missa. Tenim també l'oportunitat, doncs, de fer el rosari a les 7 de la tarda. O sigui, també tot això, veiem que l'Església, doncs, bueno, també ha donat un pas endavant i ha motivat, doncs, tots els feligresos i tots els catòlics, doncs, que resistem aquest aliment, aquesta font de vida que és la fe.
I ben maca que va quedar la missa allà a la salut.
Sí.
I tu, Felip, com ho vas viure?
Evidentment, una Pasqua diferent. Una Pasqua diferent, però per no per això menys viscuda, menys sentida i menys posada dintre de les nostres vides espirituals. Jo penso que ho vam fer amb la distància, com deia el Fran, però és el moment més important del nostre any litúrgic i el vam viure també amb intensitat. En el cas de l'escola, també, evidentment, el nostre gran dia és el dia 21 de juny, que és la festivitat de Sant Lluís Gonzaga. Aquest any pensàvem celebrar-ho el dia 19, perquè si es queia en diumenge el 21 no ho podrem fer, però potser en tenim prou amb seguir l'exemple de Sant Lluís Gonzaga. Vostè ho deia abans. Quina analogia podríem fer entre la vida d'aquest sant extraordinari i les escoles? Sant Lluís, si per alguna cosa es distingia, és que és perquè sempre hi va ser pels altres. I va ser tant que va donar la seva vida i va morir molt jove per ajudar gent que ho passava molt malament en aquell moment. Doncs el que hem intentat les escoles del bisbat aquests mesos i continuarem fent, i és on hem de posar l'èmfasi per tranquil·litzar les famílies, és que nosaltres sempre hi som. Potser en aquests moments, en la distància, però cap família que ens truca, cap alumne que ens demana, deixa de tenir una resposta en el format que sigui.
Jo, si fos pare, estaria molt feliç de que el meu nano anés a la salut o a Sant Lluís Gonzaga, a la Garriga, perquè no és per fer el pilot, però les vostres aportacions indiquen que vocacionalment sou mestres, però per tots els costats. I us dono les gràcies i us felicito, de veritat. I que tingueu una bona nit, com la tindran els nostres oients que han disfrutat de les vostres reflexions. Bona nit. Adéu.
Adéu-siau, que tornarem a remar.